El podcast
del Via Lliure.
Deixeu-me saludar aquesta hora del matí, perquè em sembla que és evident que hi ha un problema. Hi ha un problema, ja no dic només a l'escola, però també a l'escola. Amb la salut mental de les criatures, ho dèiem fa 15 dies amb les dades d'intents de suïcidi, ho dèiem ara que tenim les dades d'assetjament escolar disparades. Saludem aquesta hora la secretària de Transformació Educativa del Departament d'Educació, la senyora Núria Mora. Senyora Mora, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns. Bé, la Conselleria d'Educació dèiem que atén cada dia una mitjana de 2 casos d'assetjament escolar. Creu, a través del que s'ha detectat amb aquesta unitat, insistim, que és relativament nova, aquesta unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, creu que és una radiografia fidel del que està passant als centres o, com adverteixen algunes associacions, pot quedar curt del que realment estan passant a les escoles?
Bé, nosaltres no sabem si és fidel o no és fidel la radiografia respecte a la USAP. El que sí que sabem és que des del departament nosaltres treballem en l'acompanyament als centres de diferents maneres, en formació a la inspecció, en formació als equips directius, per garantir que tothom, que totes les comunitats educatives estiguin amatents a possibles situacions que hi hagi en aquest sentit. Tots els centres recullen en el seu pla de convivència quines han de ser les respostes en aquests casos i, en tot cas, s'ha fet campanya informativa, s'ha fet flyers, s'ha fet adhesius, telèfons, codis QR, perquè aquest servei de la USAP arribi al màxim de centres possible, al màxim d'alumnes possible. Per tant, nosaltres no tenim ara dades com per poder dir si és o no és reflex de la realitat. El que sí que tenim sobre la taula és una enquesta que es va fer a tota la població de 5è, 6è i secundària i postobligatòria al curs passat, de benestar emocional, una enquesta que hem treballat amb salut i de la qual comencem a tenir les primeres dades. I a partir d'aquesta enquesta doncs, treballem amb materials, amb formacions, formem a professionals, tant de la USAP com dels equips educatius, dels equips psicopedagògics, en prevenció de la violència. Fa relativament poc es va presentar la guia contra el suïcidi, la guia de prevenció contra el suïcidi. Treballem també en feminismes. Jo crec que com a govern tenim activades totes les els fronts possibles per donar el màxim de resposta. Garantir que això sigui la realitat o no, jo crec que el que hem de garantir és que totes les persones que es relacionen amb aquests nens, amb aquests adolescents, amb aquests joves que poden estar patint una situació, el que han de fer és estar connectats, conèixer quin és el recurs, quin és el que tenen a disposició per quan aquesta persona manifesti aquest malestar, doncs que ràpidament es pugui actuar, acompanyar des del servei que sigui, des de salut, des d'educació, des del treball, des de les treballadores socials del municipi, des del servei que sigui que hagi de donar la resposta en cada cas.
Em deia, senyora Mora, que han sortit, estan treballant aquestes dades de benestar emocional dels alumnes i que comencen a tenir les primeres dades. Què diuen aquestes dades?
Bé, doncs nosaltres de moment el que sabem és que realment la pandèmia ha generat situacions doncs, de solitud en alumnes que la proposta d'aquestes dades era conèixer quina era la situació post-pandèmia, perquè realment teníem molts indicadors, moltes alertes, no?, que el professorat ha anat manifestant en diferents moments, de possibles autolesions, de possibles casos de solitud, d'aïllament, i en aquestes dades doncs, el que veiem és que realment hi ha un nombre d'alumnes que manifesten sentir-se més sols post-pandèmia, sentir aquesta solitud respecte als amics, respecte a la família, respecte a diferents contextos. I nosaltres el que estem fent ara és treballar en base a totes aquestes dades que tenim per veure també sectorialment quina resposta donem tant des de salut com des d'educació.
No té un nombre que ens pugui dir quina afectació els hi surt d'aquestes estadístiques?
Bueno, les dades de l'enquesta sortiran relativament en breu. S'ha presentat alguna de les dades que teníem, les primeres dades en brut, i les anirem presentant en funció de també quina resposta donem, perquè jo crec que és deure de les persones que estem a govern detectar un problema, però dir quina és la resposta, que és el que se'ns demana, no? No només dir tenim un problema, sinó veure com el treballem.
Val, si no, entenc que no pugui avançar les dades, perquè en fi, ja ho explicaran quan sigui el moment. Sí que diguim quin nivell de preocupació han tingut quan les han tingut al damunt de la taula?
Home, la preocupació és màxima en aquests casos, perquè situacions com la que hem viscut a Sallent generen un gran patiment a la població en general, com han pogut veure. Hi ha manifestacions de diferents caires per diferents espais, tant en els centres com les famílies, com els veïns, com alumnes propis que es manifesten a les xarxes. Hi ha situacions en el centre, us podeu imaginar les comunitats educatives com viuen també aquestes situacions des de la pena màxima de no haver pogut acompanyar o de no haver-ho sabut fer o de no haver-ho sabut detectar, o tothom revisa en qualsevol cas què és el que ha passat, què pot haver faltat, què és el que... podeu imaginar-vos l'afectació que té en una comunitat educativa que normalment parlem de comunitats de 1.000, 2.000 persones entre professorat, alumnat, famílies. Per tant, la nostra preocupació en aquest sentit és màxima. Les dades de la USAP s'analitzen a diari de quins són els casos i quin recorregut se'ls ha donat. Penseu que la USAP és un servei que està atès per psicòlegs, psiquiatres, persones especialistes en mediació. El que fan és que quan detecten aquestes situacions les deriven als departaments corresponents, ja sigui interior, ja sigui a la DGAIA, ja sigui al departament que sigui. Per tant, s'actua amb rapidesa i en aquest cas, en el moment en què es va saber, hi ha una activació ràpida també d'un equip d'emergències que es desplacen al centre. S'actua amb rapidesa des de l'acompanyament a les persones, però també des de veure què és el que ha anat passant, quines actuacions s'han fet i quin és el recull de tot el que ha pogut succeir perquè passin aquests fets. Qualsevol fet com el que ha succeït és multifactorial i, per tant, estem en permanent contacte doncs, amb Salut. En aquest cas, aquestes alumnes estaven ateses en un CAP via CESMIC. Parlem amb el municipi, que treballa amb els serveis socials del municipi, que estava fent acompanyament en aquesta família. Parlem amb tots els agents que hi ha al territori i els protocols estan activats des del primer moment per donar la màxima resposta i per, sobretot per prevenir que no ens passin aquestes situacions que realment socialment són molt, molt dures i a nivell familiar us podeu imaginar.
Deixi'm dir-li que efectivament crec que tots podem més o menys vincular els dos casos. Jo encara no li havia preguntat per el cas de Sallent, s'està preguntant en general per assetjament escolar, però interpreto que, a diferència del que el Departament d'Educació va dir al principi, ara els està donant la impressió que efectivament hi havia un cas d'assetjament i de bullying important en aquest institut de Sallent i que pot ser un dels factors que provoqués el fatal desenllaç, no?, d'aquesta alumna.
Bé, nosaltres en cap cas descartem cap hipòtesi i entenem que tampoc no som nosaltres, com a Departament d'Educació, qui ha de jutjar o qui ha de... dictaminar què és el que ha
passat. No, jutjar no, però poden saber què és el que ha passat en el seu àmbit, que és el de purament l'escolar.
Sí, sí, nosaltres col·laborem amb la investigació que hi hagi en qualsevol moment, i el que ha succeït en aquest cas és que en el moment en què es detecta aquesta situació, a través del servei territorial es contacta amb el centre, perquè el centre, el que ha de fer qualsevol centre, és el primer moment que té una situació d'indici, és activar el protocol contra les violències, o el protocol LGTBI. Totes les direccions coneixen tots els protocols disponibles del departament. El que es va comunicar en aquest cas és el coneixement de que el centre no havia activat cap protocol, i el que no sabem és el motiu de la no activació, que és el que es derivarà de les investigacions que hi hagi en aquest aspecte.
Clar, aquí fixis que és molt interessant això que està dient ara, perquè precisament quan deia al principi, li preguntava per aquestes sospites per part d'entitats vinculades a l'assetjament, a la lluita contra l'assetjament escolar, deien les dades que aporta el departament i que us avancem aquest matí al Via Lliure, que són 170 casos d'assetjament escolar entre el mes de setembre i el de desembre, que dupliquen els casos que va haver-hi al curs 2021. Dius que es queden curtes, no? I en el cas que es confirmi, perquè els Mossos ja donen per fet que hi havia bullying a l'escola, en el cas que es confirmi, segurament va fallar alguna cosa en el protocol, ja no dic per arribar fins al suïcidi, sinó senzillament per determinar que hi havia un assetjament escolar en aquest cas, no?
Torno a repetir, nosaltres no, ni confirmem ni desmentim, i en tot cas no érem les persones que estàvem en aquell moment. Mm-hmm. Quan el centre detecta una situació, ha d'activar un protocol. Quan no està activat el protocol, és que pot ser multifactorial, però pot ser que aquest alumne, aquesta persona, no hagi manifestat la situació en el centre, pot ser que les actuacions que hi ha hagut no hagin portat a activar el protocol, desconeixem quina és la situació. En tot cas, treballarem amb els equips del centre, amb els equips directius, amb els equips educatius, amb les persones que han fet l'acompanyament i detectarem quina ha estat la motivació de fer o de no fer algunes de les actuacions. I sense escapar cap hipòtesi, torno a repetir-li, en aquest cas d'aquesta situació, era una família que estava acompanyada amb serveis socials, hi havia hagut una manifestació, sembla, en un àmbit com molt privat, no?, d'amics, d'una voluntat de canvi de gènere, però tampoc s'havia manifestat obertament a la comunitat educativa, perquè quan passen aquestes situacions, les comunitats educatives acompanyen certament bé en aquest alumnat que fa un canvi de gènere a través doncs, de formacions en diferents hospitals, en diferents serveis, amb Sant Joan de Déu té un servei de l'alumnat que vol fer aquest pas, acompanya els equips educatius des dels professionals de salut. Per tant, tenim tots els elements sobre la taula perquè quan hi ha aquestes situacions es procedeixi a fer-ho d'una determinada manera. Mm-hmm. El motiu pel qual en aquest cas no s'ha fet, desconeixem si és doncs que no es tenien les dades, que no se sabia, desconeixem si el centre no va valorar-ho i per tant no entrarem nosaltres a valorar públicament. El que sí que hem fet és s'ha activat aquest servei, aquesta USAP, aquest servei d'acompanyament, però també aquest servei que ens ha de donar la informació de què és el que ha succeït. I això només ho sabrem doncs, a partir de parlar amb les persones que estan en aquest centre, que estan acompanyant aquests alumnes, de creuar informacions amb els serveis socials del municipi i per tant, com us podeu imaginar, i ho pensem que heu fet un paral·lelisme similar, quan hi ha una situació així, el que veiem és la punta de l'iceberg, el que veiem des del centre és la punta de l'iceberg, el que veiem des del salut és la punta de l'iceberg, el que veiem des de serveis socials és la punta de l'iceberg, i per tant, arribar a treballar de manera conjunta doncs requereix que tots aquests serveis treballem de manera conjunta, que ho fem, els EAPs estan en permanent contacte amb els àmbits de salut més propers, amb els CAPs, amb els CESMICs, amb els serveis de salut que tenen propers. Això vol dir que haguem de no treballar per intensificar? Jo crec que és una preocupació màxima del govern, de tots els departaments, i òbviament davant d'aquests casos hem de revisar tot el que tenim, tot l'acompanyament que estem fent, garantir que tota la informació està arribant, garantir que tothom sap com ha d'actuar i prevenir al màxim que aquestes situacions es puguin donar en qualsevol context, sigui al centre, sigui en la família, sigui en el context que sigui.
El cas de Sallent pot canviar els protocols del departament en aquest cas? El cas del Sallent pot acabar provocant un canvi de protocols de la lluita contra la violència a les escoles?
Bé, els protocols nosaltres els treballem amb la Conselleria d'Igualtat i Feminisme i estan en constant revisió aquests protocols. De fet, els que tenim ara mateix publicats són revisió de final de l'any passat, del final de l'any 22, vull dir que són protocols realment actualitzats, però també és cert que a mesura que anem tenint informació sobre recerques en àmbits de salut, en àmbits de LGTBI, en àmbits sociològics, doncs aquests protocols es van actualitzar. Nosaltres el que hem de garantir com a Departament d'Educació no solament és que els protocols estiguin actualitzats, sinó que tota aquesta actualització, tot aquest material disponible arribi a qui ha d'estar amatent en aquestes situacions, doncs als equips directius, a la inspecció, que aquests ho facin arribar als claustres, tenir formació. Si entreu a les webs del departament, veureu que per múltiples vies s'arriba doncs, als protocols, s'arriba als materials disponibles. Per tant, el que hem de garantir és que totes les persones que formen part d'aquestes comunitats, que interactuen amb aquests alumnes, siguin de l'àmbit del lectiu o del no lectiu, de lleure d'extraescolars, tinguin l'alerta encesa per quan es manifesta alguna d'aquestes situacions, començar a parlar-ne, començar a activar, començar a veure què és el que cal fer per evitar doncs, la situació que sigui, perquè en qualsevol cas entenem que aquest ha estat un fet molt detonant, però que hi ha un patiment i que, òbviament, hem de acompanyar les persones perquè tinguin una vida el més plàcida possible en tots els entorns i on més en l'entorn educatiu, que ha de ser aquest espai de seguretat i de confiança per tots els alumnes.
Val, deixi'm per també que de cara als oients que ens estan escoltant a aquesta hora del matí, que podien no haver-nos escoltat fa una hora i 40 minuts quan hem arrencat el programa, hem explicat que aquest matí teníem declaracions de l'avi de la família, no? Que es desplaçava des de l'Argentina fins a Catalunya, i en una entrevista, en aquest cas a La Nación, perquè ha donat diverses entrevistes, deia que els pares de la víctima havien denunciat el cas d'assetjament a l'escola o l'institut i que la direcció hi havia tret ferro, deia això.
Citaron a los padres y los chicos esto, dentro de todo dejaron de seguir un poco, pero lo minimizaron, porque enseguida dijeron, bueno, pero son chicos, no pasa nada. No pasa nada y pasó lo que pasó.
Lo minimizaron. Pregunto, el sistema, tenint en compte aquestes dades que des d'aquest programa hem donat fa 15 dies, quan vam dir que els intents de suïcidi s'havien pràcticament quadriplicat o triplicat en 4 anys, que els casos de bullying registrats augmenten any rere any, el sistema educatiu està preparat per això?
Preparat per?
Per combatre aquesta situació que és evident que està creixent el problema.
El problema està creixent. Tenim uns joves que manifesten obertament que estan en una situació doncs de feblesa provocada per tants factors com ens puguem imaginar. Aquí he sentit en altres espais doncs, on hi ha hagut la tertúlia amb els mòbils, amb les aplicacions i de més. Quan diem que és multifactorial, volem dir que un alumne està unes hores en el centre educatiu. En el cas de primària són 25, més les que passi de menjador o el que sigui, i en cas de secundària són 30. Fora d'aquests àmbits passen moltes coses. Els alumnes es relacionen en àmbits d'esport. Les famílies decideixen que els seus fills tinguin uns telèfons mòbils amb aplicacions en les quals no estan autoritzats a tenir. La nostra obligació, el nostre deure com a Departament d'Educació és entendre com està la societat, entendre com tenim aquests alumnes, entendre quin és el moment que estem visquent i donar una resposta des de la pedagogia, des de l'acompanyament, des de el que el centre educatiu ha de fer. En aquest cas, per exemple, que comentava...
Disculpi, senyora Mora, per això li preguntava si el sistema té prous, des de professionals fins a, diguem-ne, de mà d'obra, diguem-ne, per captar tot el problema que s'està generant ja des de la pandèmia amb la salut mental dels joves. Hi ha prou mans per atrapar aquesta circumstància?
Aquí jo li diria que més mans sempre millor, però que més mans tampoc ens garantiran que si no fem la pedagogia i els circuits de les eines que tenim ens eximeixin de tenir cap situació relacionada amb això. En tot cas, a tots els instituts hi ha persones d'orientació educativa. A tots els instituts del país hi ha persones d'orientació educativa, psicòlegs i psicopedagogs en plantilla. A banda, a tots els centres del país intervé l'EAP, els equips d'assessorament psicopedagògics. Tenim tots els serveis posats en allà perquè quan es detecta una situació, no estem parlant només del dia a dia, estem parlant de aquesta punteta de saber que dèiem, es pugui multiplicar la resposta. Per tant, recentment es van posar en marxa equips d'emergència psicològica per a aquestes situacions. Hi ha 20 psicòlegs que tenen la missió, anem a dir, de respondre en situacions d'emergència. Per tant, com a departament, tenim les persones que poden fer-ho, tenim els recursos com a protocols, tenim els recursos com a antenes d'estar posades. I, a més, tenim una cultura de centres, que, per exemple, amb el tema que referia aquesta persona que ha parlat, que jo desconec si és l'àvia o no ho és, però
sí, és l'àvia,
tenen
sí.
Protocols d'acollida per alumnat nouvingut. El tema de la llengua no és i no ha estat mai cap problema. Tenim centres on es parlen 200 llengües d'origen. Els centres de Catalunya són centres acollidors. Són centres on, a banda de tenir o no una aula d'acollida, es fa una acollida emocional de l'alumnat. Els alumnes pateixen, òbviament, igual que les seves famílies, el dol migratori. Recentment hem tingut la incorporació de 4.900 alumnes d'Ucraïna. Aquests alumnes s'han incorporat des d'una situació de guerra, de dolor, de patiment. Molts tenen els seus pares encara en situació de guerra i han vingut amb les mares. Per tant, i el sistema educatiu està acompanyant i sostenint. I no només ho està fent en el dia a dia, sinó que ho està fent de qualitat, perquè aquestes persones s'integrin a la societat, tinguin una vida el màxim d'estable possible, el màxim de feliç. I ho fem sempre amb col·laboració de tota la xarxa de serveis que tenim. Servei de salut, serveis de serveis educatius... Per tant, això vol dir que no ens hem de revisar. Òbviament que ens revisarem i ho farem. I ho hem de fer. Jo crec que tothom ha de tenir... tots els serveis que hem acompanyat en aquests moments, hem de tenir la humilitat de dir què és el que ens ha fallat, què ha passat. Però que això garanteixi que mai més a la vida passi, m'agradaria molt poder-ho dir. Però són aspectes que moltes vegades se'ns escapen de les mans, que és doncs, la situació en què estigui la família. Quan dic la situació en què està la família, vull dir a molts nivells, vull dir a nivell econòmic, a nivell d'habitatge, a nivell doncs, de dol migracional, a nivell de relació dintre de la família, a nivell de situacions que es puguin desencadenar, no ho sé, amb el seu àmbit de veïnatge, d'activitat extraescolar. Per tant, entrar a valorar si casos com aquest han de remoure-ho tot i falten recursos, jo el que li diria és farem la valoració, tenim els recursos posats, però òbviament en aquests casos hem de revisar-ho. La USAP està en constant revisió cada dia i cada setmana es fan informes que es comparteixen amb Interior, que es comparteixen amb Salut, per anar actualitzant i anar revisant. I tenim totes les antenes enceses posades de tots els àmbits on això pot desencadenar-se.
M'ha parlat de... Hi ha hagut un moment que, efectivament, com deia, no només és una qüestió multifactorial, és a dir, una criatura no només va a l'escola. Passa la major part del temps, o bona part del temps, a l'escola, això sí, però una criatura fa moltes altres coses, fa activitats extraescolars, té vida familiar, té vida amb amics que no són directament de l'entorn de l'escola, té telèfon mòbil, com ens deia, no? De fet, ens ha dit alguna frase així com les famílies els hi poden subministrar mòbils que tenen aplicació que potser no és per la seva edat. Deixi'm agafar només aquest punt per fer-li una darrera pregunta, perquè sé que tant la Milagros Pérez de Oliva com la Maria Vila volen fer alguna pregunta més. Aquest tema dels mòbils. S'hauria, des del seu punt de vista, veient que m'ho ha posat com un factor important, el Departament d'Educació, dins de l'espai de les escoles, hauria de marcar un límit a l'ús del mòbil a l'escola? Més enllà del que no pot limitar, que és el que passa fora.
A veure, aquí... hi ha diversos programes vinculats amb tot el tema tecnològic. Són programes durs, els que tenim, i en tot cas el centre, les seves normes d'ordre i funcionament, decideix quin ús se'ls dona. Ja podem trobar centres que diuen, doncs deixem una caixa a la consergeria i qui porti un mòbil que el deixi. Hi ha centres que el que fan és integrar-ho a nivell pedagògic. Quan ho integren a nivell pedagògic, estem parlant de que utilitzen l'eina, que per tant són alumnes doncs, que van d'excursió i des del professorat es diu si teniu un mòbil porteu-lo que farem una activitat per la muntanya amb uns codis QR. En cap cas el centre demana o exigeix que tinguin mòbils perquè quan els alumnes no tenen aquest dispositiu es faciliten tauletes per fer l'activitat o es busca l'altra manera de fer-ho. I en cap cas hem de dir que prohibir-ho sigui la manera de fer la pedagogia doncs, de l'eina, no? Es fan múltiples sessions, tallers, es fa amb Mossos, es fa amb entitats, es fa amb de ciberassetjament, de coneixement de les xarxes, de la imatge digital, que els alumnes siguin conscients de què passa en aquest món de les xarxes, no? Des dels centres el que podem dir és que, òbviament, no es promou que estiguin connectats en algunes aplicacions d'aquestes que tenen un scroll infinit i que pots passar hores i hores i hores. I que quan es detecta aquesta situació, doncs es treballa des de la part de la pedagogia. Jo entenc que dir en el centre prohibim o no prohibim no farà que això millori. És a dir, nosaltres creiem que el centre té autonomia suficient per decidir quin és l'ús que se'n dona. També és veritat que hi ha molts alumnes que no fan cap mal ús d'aquesta eina i que, per tant, tenir-la per utilitzar-la a l'aula amb finalitats de fer fotografies, de fer cerques, facilita molts àmbits pedagògics, molts àmbits de tenir ràpidament doncs, un material que pots fer la foto i pots compartir-lo per fer una situació d'aprenentatge que s'estigui donant a l'aula. Quina és la situació? Doncs jo crec que aquí hem de fer pedagogia també a les famílies, a tots els àmbits d'aquest entorn de l'alumnat. Els alumnes en els centres no estan connectats en aquestes aplicacions. Els ordinadors dels centres, les xarxes dels centres, tenen tallafocs, connexions filtres. Per evitar aquesta situació, filtres, exacte. I en tot cas, si s'està fent un treball amb ordinador i es detecta que algun alumne està fent un mal ús, se l'avisa. És a dir, que a nivell del pla digital de centre, anem a dir-ho, està contemplat possiblement el mòbil com a eina. L'altra situació és la que li dèiem, eh? Jo no sé si vostès tenen fills, però jo en tinc, i en el moment en què el meu fill em va demanar un telèfon, doncs vam fer un contracte d'ús del telèfon, en quant a hores, en quant a aplicacions, perquè hem de ser conscients que estem donant una eina molt, molt, molt potent a uns alumnes que no tenen la maduresa per regular aquesta eina, i que, per tant, o fem pedagogia des de tots els àmbits, i òbviament a l'escola li toca una part, o aquests alumnes poden estar hores i hores i hores consumint sense tenir cap tipus de criteri o amb el criteri que li pugui donar l'escola de si allò és veritat o no ho és, de si allò és la realitat o no ho és. Veiem vides fantàstiques, no? I és normal que hi hagi alumnes que s'emmirallin en aquestes situacions doncs, d'influencers, d'Instagramers, etcètera, etcètera. Com a manera de viure.
Ha quedat clar.
Per tant, això es treballa des del centre, òbviament, des de la vessant pedagògica.
8 minuts i les 10. Li demanaré tant a la senyora Núria Mora com als tertulians avui que sigui el més breu possible, perquè si tenim altres entrevistes i no les podrem fer. Mila.
Sí. Bueno,
si has de fer una pregunta, el més breu possible, sisplau.
Sí. Tu demanaves que donguessin dades, que donguessin dades sobre aquest estudi. Les dades preliminars d'aquest estudi es van presentar fa 2 mesos i amb les xifres que ja es van donar llavors eren molt alarmants. El 26,8 dels nois d'aquesta edat, de 12 a 18 anys, s'ha autolesionat alguna vegada. El 43% havia tingut pensaments suïcides i el 40% deia, que no tenen per què ser els mateixos, que se n'havien anat a dormir alguna vegada desitjant no despertar-se. Aquestes xifres són realment molt alarmants i la meva pregunta és, davant d'aquest malestar emocional, des d'educació, creuen que tenen suficient suport de la xarxa de salut mental?
Bé, nosaltres tenim professionals de salut mental en els centres educatius. Tenim professionals que treballen amb els protocols. Hi ha una part, òbviament, de la salut mental que no recau sobre l'educació, anem a dir, perquè, com bé diem, es diu salut mental i està en el Departament de Salut. Nosaltres estem permanentment en contacte, tenim el programa Salut i Escola, en el que s'està treballant tot aquest abordatge d'aquesta salut mental. I el que li puc dir nosaltres és estem treballant cada dia, és a dir, cada dia hi ha persones tant del Departament de Salut com del Departament d'Educació que estan creant tot aquest circuit de resposta en aquestes situacions.
Maria.
Sí, bon dia, senyora Mora. Diol, vostè ha dit que en aquest cas segurament o possiblement el protocol no s'havia activat perquè l'alumne no havia manifestat cap situació diguem-ne que mereixés activar-lo. Quines eines tenen els mestres per anticipar-se a aquest tipus de situacions? Perquè vostè deia que només passen 20 hores o 25 o 30 en el cas de secundària, però és evident que l'escola és el principal entorn de socialització dels joves.
A veure, tots els centres de Catalunya tenen un pla d'acollida d'alumnes. Per tant, a secundària el tenen per l'acollida de l'alumnat de primer, el tenen per l'acollida de l'alumnat nouvingut, en la situació en què es trobi al centre. Per tant, la part, diguéssim, protocolària d'aquesta acollida l'han de tenir recollida de com es fa. La detecció d'aquestes situacions es fa doncs, a través de situacions de tutoria. Com bé sabeu, tenim el que abans era un programa que era el Coeduca't i ara ha passat a ser un vector del currículum, per tant es treballa des de tots els àmbits, que és l'abordatge d'aquestes situacions de benestar personal, de benestar emocional, que s'han de detectar o que s'han de treballar des de qualsevol àmbit, des de qualsevol matèria. Quan el centre educatiu és un espai de seguretat per l'alumne, és un espai de seguretat, em refereixo a seguretat emocional, l'alumne manifesta aquesta situació, o bé amb la seva tutora, o bé amb aquell mestre que li pot tenir confiança, o bé amb la situació que sigui. I en tot cas, si és un alumne que va de manera permanent al centre, és a dir, que cada dia hi és, els mestres, els professors, veuen l'estat emocional de l'alumnat, doncs si està més trist, si no, es demanen entrevistes amb les famílies. Per tant, aquesta detecció i és a nivell normatiu, anem a dir, però hi és a nivell personal individual. El que és important és que quan es donguin aquestes situacions, tots els professionals que estan al càrrec d'aquests alumnes, sigui qui sigui, sigui el professor de música, d'educació física, de català o del qui sigui, estiguin amatents a donar resposta, a activar la situació, doncs a parlar amb la persona psicopedagoga del centre, a parlar amb el referent de l'EAP. I si cal, i si el centre ho creu convenient, activar el protocol. Hi ha hagut moltes vegades on s'activa el protocol i es desactiva perquè es veu doncs, que era una situació puntual de l'alumne o d'una situació que hi ha pogut haver-hi. Per tant, en aquest cas jo desconec absolutament si s'ha fet o no la part, anem a dir, d'acompanyament pedagògic. En el cas de Sallent són alumnes que s'incorporaven a primer d'ESO. Hi ha hagut una acollida, hi ha hagut un traspàs d'informació de 6è de primària a primer. Per tant, no entraré a valorar-ho perquè ho desconec, però tenim la certesa i la inspecció vetlla per això, que tots els centres tinguin els plans d'acollida, tinguin aquestes antenes posades per fer-ho, i es fa sobretot des de l'àmbit de la pedagogia, sí, perquè és el dia a dia que ens permet detectar aquesta situació.
3 minuts i arribem a les 10 del matí. Li agraeixo a la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, que ens hagi atès aquest matí. Gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies. 3 minuts i les 10. Ara seguirem amb una altra conversa sobre aquest cas. No sé si volíeu fer algun comentari al voltant de tota aquesta història, amb les dades de, combinades, d'alguna manera, perquè són preocupants les dues, les que donaven fa 15 dies al voltant dels intents de suïcidi entre menors i les que aportàvem avui al voltant de la quantitat de casos d'assetjament escolar, 170 des del mes de setembre que hi ha hagut aquest curs.
No, a mi em trobo molt bé la vigilància i acompanyament, evidentment, de les víctimes, només faltaria, però m'interessa veure com es construeixen els agressors, també. És a dir, i perquè són menors igual, i són companys de classe igual, i també deuen patir alguna carència o alguna disfunció, diguéssim, de qualsevol mena, per acabar participant d'actes com el bullying continuat o de les agressions físiques o d'aquesta mena de coses. És a dir, si no sabem per què hi ha el fenomen de l'agressió, acompanyar la víctima es queda a coixa, perquè aquí sí que són tots de la mateixa edat i condició, i no sé, m'agradaria que algú m'ho expliqués. Jo no tinc, evidentment, no tinc criatures, no sé com es construeix el bullying avui en dia a través de xarxes, si és precisament per aquí, per la criatura, no tinc ni idea. Però per mi és un misteri, no? Perquè estem parlant sempre de la víctima, que està molt bé que en parlem, però els agressors són companys de classe.
Mira.
I com arribes a... I sobretot els nanos, després del desallent, per exemple, no? Els nanos, després del desallent, aquests nanos...
Què s'ha de fer?
Què s'ha de fer? Mm-hmm.
Mira, doncs tenim en línia ara mateix el doctor en psicologia especialitzat en joves i adolescents, director clínic de Amalgama 7, que és una entitat d'atenció als adolescents i les seves famílies, que és el senyor Jordi Royo. Senyor Royo, molt bon dia.
Molt bon dia, mira, gràcies per convidar-me.
L'assistència que li feia l'Antonio Baños, no? Com es construeix l'assetjament en l'actualitat i què passa amb els assetjadors?
Doncs aprofito per saludar tothom de la taula i contestar molt de gust el que deia l'Antoni. Mira, Antonio, hi ha una primera idea. Primer de tot hem de definir el que és assetjament i el que és bullying. Això està definit. El doctor Veus, l'any 2000, des de l'OMS, ja ens va dir que per poder considerar que es donava un fet d'assetjament es vindrà altres condicions. Una, que fos una agressió repetida en el temps, és a dir, una agressió reiterada. La segona, que hi hagi una incapacitat de la víctima per defensar-se. I la tercera, que hi hagi una intencionalitat per part de l'agressor de fer mal. Nosaltres, des d'Amalgama 7, amb tots els respectes i amb totes les consideracions, doncs ens sembla que aquesta tercera qüestió s'hauria de reflexionar. Per què? No hi acabem d'estar d'acord per una raó. Perquè moltes vegades els agressors, i contesto l'Antonio Baños, una vegada han experimentat, s'ha contestat la seva acció, diuen que no tenien cap voluntat dolosa, que no tenien cap voluntat de fer mal, que només era la voluntat de passar-s'ho bé. Per tant, més enllà de la voluntat o no de fer mal, hi ha una qüestió clau, que quina és la percepció de la víctima. Això per una banda. I després, per altra banda, quan parlem d'assetjament, tenim la tendència a parlar de dos actors, que és la víctima i l'agressor, o, si permeteu, la víctima i els agressors. Però aquesta figura geomètrica és una altra. D'entrada, és un triangle. És un triangle en el que hi ha en un vèrtex la víctima, en l'altre l'agressor i en l'altre els observadors. I això és molt important, perquè l'observador acaba jugant un paper rellevant en aquesta equació. Perquè si l'observador recolza a l'agressor o li riu les gràcies, per entendre'ns, aquest assetjament, aquesta agressió, perdurarà en el temps. Al contrari, si l'observador té una posició d'ajudar la víctima, aquesta agressió tendirà a disminuir en el temps. Però per què l'observador té més tendència a riure les gràcies a l'agressor que no pas a defensar la víctima? Però cosa que es coneix molt bé i que es diu la llei del silenci. És a dir, la por. La por a convertir-me jo en víctima. Uh-huh. Per tant, entra en un esquema de dependència i submissió, que és dir, mentre li foten amb l'altre, no me la foten a mi. Clar. Per tant, clar, aquí el tema, a l'hora de parlar d'un programa preventiu, o a l'hora de parlar d'un programa d'ajuda, no només hauríem de parlar de les víctimes, sinó també dels agressors i dels observadors. Clar. Perquè, en el fons, tots són menors. I, en el fons, tots són menors que pateixen. Perquè també deixeu-me dir una altra cosa. Aquests papers que ara hem definit no són tan estàtics. Són molt més dinàmics del que sembla. Clar. Mira, nosaltres amb el Gama 7 hem obert en aquest any 1.840 històries, el 2022. Gairebé.
Què vol dir 1840 històries? De què?
Històries clíniques. Nosaltres, amb el Gama 7, som un espai d'atenció clínica per adolescents joves i les seves famílies.
Sí.
Per tant, la nostra és una intervenció biopsicosocial. Som psiquiatres, psicòlegs, metges, etc. Ens hem obert 1.800 històries, com et deia. D'aquestes, un 54% et deien que havien tingut alguna experiència victimitzada en el tema del bullying. I cap a un 30 t'expliquen que havien estat agressors, perquè, és clar, en una situació d'assetjament, sempre, amb tot el que és difícil, és més fàcil dir que he tingut un paper de víctima que no pas un paper d'agressor.
Oh, i tant.
Però gairebé el 80% d'ells diuen que són observadors, és a dir, que eren conscients que a la seva escola, a la seva aula, hi havia algú que bé bullying, bé ciberbullying, doncs estava assetjant, o alguns que estaven assetjant algú més. Per tant, és evident que s'han de fer programes d'ajudar a la víctima i d'assistència a la víctima, però també de canvi d'ajudar als agressors i d'ajudar als observadors. Anava a dir que en aquest sentit hi ha una cosa que és molt interessant en aquestes dades que us tinc. Quan parles amb les famílies, simplifico, un terç et diuen que ho sabien. Un terç et diuen que en sabien alguna cosa i un terç et diuen que no en sabien res. Per tant, a mi també m'agradaria, si em permeteu, reflexionar sobre el tòpic que les víctimes de bullying no comuniquen. Perquè això no és ben bé així. Aproximadament 70% de les víctimes de bullying ho comuniquen. Una altra cosa és que entitats com Save the Children, o com la Fundació NAR, o com la Fundació del Barça, o com les plaquejades amb el Gama mateix, sabem que d'aquest 70% que ho comuniquen, hi ha un 20% de nanos que diuen que ho han comunicat i que no hi ha hagut cap canvi. I que, per tant, allò no s'ha solucionat.
Clar. Bé,
per tant,
de fet,
hi ha dues qüestions.
De fet, senyor Royo, quan estàvem sentint la nota de veu, bueno, l'entrevista que havia donat l'avi, en aquest cas de Sallent, i deia que no van fer seguiment a l'escola, però que sí que ho sabien, bé, clar, es pot tenir la mala sort que aquest cas acaba de manera dramàtica, però d'altres casos que no són tan dramàtics perquè no hi ha un final d'un suïcidi consumat, però són també greus des del punt de vista de salut mental. Per això li intentàvem preguntar a la conselleria si hi havia prou energia, hi havia prou mans, hi havia prou múscul al sistema educatiu per afrontar una situació que, a més, està anant a pitjor, perquè és que la salut mental dels adolescents, ja ho hem vist, ho diuen totes les dades. Totes les dades diuen que està anant a pitjor, des de la pandèmia.
Home,
i veurem, no?
Està en creixent. Però permeteu-me que això encara fareix molt lleig, però permeteu-me, acabo de fer un llibre que l'ha editat Columna, que es diu SOS Adolescents, el naufragi de la pandèmia després del salut mental, i precisament reflexiono sobre algunes dades d'aquest malestar emocional que ha augmentat amb els nois. Entenem per malestar aquest conjunt de sintomatologia ansiosa o sintomatologia depressiva, els intents de suïcidi, o bé els intents de les autolesions, o bé el consum de substàncies, els trastorns d'alimentació, evidentment el pantallisme. Clar, tot això són factors que fan que l'adolescència actual sigui un temps realment difícil. Fixa't, també augmenten els casos de la violència filioparental, que és la patologia de l'amor.
Em permet, senyor Royo, perquè li he de dir una cosa. No sap la quantitat també de... des que hem arrencat a parlar d'aquesta qüestió, la quantitat de missatges que hem rebut de mestres.
Sí.
De mestres. I li podria resumir, d'alguna manera, perquè tenim molts missatges, correus electrònics llargs, que ara, evidentment, no puc reproduir, perquè, a més, en fi, tampoc no tinc el permís d'aquestes persones, però que vindria a ser professors que diuen no podem atendre cada cas, no som psicòlegs, potser no tenim ni la formació, no podem veure determinades coses... psicòlegs i psicopedagogs que sí que s'hi dediquen i diuen és que només n'hi ha un al centre, per un centre de centenars de nanos. No arribem. La majoria dels missatges que estem rebent del món educatiu és no hi arribem. Per això intentàvem preguntar també al Departament d'Educació si hi ha prou mans. I ens han dit que, bueno, és que encara que hi hagués més gent segur que no ho podríem evitar tot bé. No sé si la percepció que té vostè és similar, senyor Royo, malgrat vostè no es dedica a l'educació, però sí a la psicologia, i coneix molts casos.
Home, mira, nosaltres hem obert, com et deia, des de l'any, ara fa 26 anys que treballem amb la Gama 7, fins ara hem passat les 7.500 històries, i treballem molt colze a colze també al costat de les escoles. és evident que les escoles en el seu conjunt estan desbordades i que el tema de la salut mental, hi ha una idea tradicional que el tema de la salut mental és una cosa que passa a la psiquiatria pública i en els hospitals psiquiàtrics, i això amb tots els respectes no és així. Cada vegada és més clar que la psiquiatria, perdó, que la salut mental, i en tot cas el benestar emocional, és una cosa més interdisciplinària, i que falta musculatura a l'escola i que falta musculatura a la salut. Això em sembla que és evident. Quan tenim unes xifres que ens diuen, publicades per la pròpia Generalitat, que 9 de cada 10 nois i noies de 14 a 18 anys experimenten malestar emocional. I quan veiem que estan augmentant els casos de violència filioparental, de vandalisme, de bullying o de ciberbullying. Tant és evident que els nanos en el seu conjunt no ho estan passant bé i que després de la pandèmia això s'ha accentuat. Hi ha prou musculatura a la salut pública i a l'escola per poder-hi fer front? No. Diguem les coses com són, perquè si no... I per tant, s'hi ha de dedicar més diners? Sí. I deixem posar un exemple. L'estat espanyol destina 4.000 milions d'euros a la salut mental. Això és el 5-16 del pressupost que es destina en sanitat general. Bé, països com França, com Anglaterra, com Alemanya, hi destinen entre 10 i 15. Per tant, s'ha aprovat en el Parlament de Catalunya unes mesures de 30 milions d'euros per ajudar els equips guies i aquella, això. Molt bé, i tant, i jo ho saludo. Són suficients, no són suficients. Per què? Perquè és que la destinació pressupostària que té el propi Estat i que té les pròpies autonomies doncs està a la meitat del que destinen els països capdavanters d'Europa. Tant, clar, tampoc podem demanar duros o quatre pessetes.
Acabo també amb una altra qüestió i li faré una darrera pregunta, però ara també m'estan arribant també missatges de gent que són mestres o que ho han estat en el sector infantil i que també ho són en l'àmbit universitari, al voltant del que deia, en aquest cas, la directora, la secretària de Transformació Educativa del Departament d'Educació, quan li preguntàvem sobre l'ús dels mòbils i de les tauletes i del material, que dèiem, es controla, no poden fer servir determinats programes, hi ha tallafocs, etc. Bé, aquestes persones que ens estan enviant missatges diuen, bé, jo tinc un fill que va en aquesta escola amb 10, 9, 10 anys a determinada escola i explica quan torna a casa que quan es posa amb l'ordinador un grup de classe, doncs un 30, un 40% es posen a jugar i no estan fent la feina. Altres professors que diuen, bueno, jo tinc 25 alumnes al davant en una universitat, és impossible. Quan me'n vaig a controlar un que està fent amb l'ordinador, la resta dels 24 no els puc controlar. Punt. Ja està, no hi ha més. Només apunto perquè és que estem rebent allau de missatges del món educatiu i van en aquestes direccions. Acabo només amb una pregunta, que és, tenint en compte el que coneixen vostès, senyor Royo, i les dades que explicàvem aquest matí que té controlada el Departament d'Educació, que són 170 casos des del mes de setembre fins al mes de desembre d'assetjament escolar controlats per aquesta unitat que tenen especialitzada contra la violència a les escoles, li semblen pocs o li semblen prous, 170?
Bueno, probablement és de punta l'iceberg. És a dir, poso un exemple, que s'entendrà molt ràpidament. A l'any 2018 es van rebre 2.500 denúncies per violència filoparental. L'any 2022 se n'han rebut més de 6.000. Si tu mires, s'ha gairebé triplicat. Però sabem que és aproximadament un 10% dels pares que són maltractats pels seus fills. Probablement això passa igual. És a dir, quan tu preguntes a aquests nois i noies que deia 54% de les víctimes i els dius a les seves famílies quants d'ells han parlat amb l'escola o han obert un procés legal, no arriba al 10%. És a dir, que probablement doncs, estem parlant d'una xifra que són potser o aquelles famílies més sensibilitzades o potser aquelles que tenien més maltracte, les quines acaben doncs, obrint un procés. I aquest també és un tema que és interessant. En quin moment s'ha de fer? És a dir, el mòbil no és un arma... Perdó, no és un instrument blanc. També pot ser una arma perillosa. I això, perdona, però jo el 2008 amb un llibre anterior que vaig fer i amb una contra la Vanguardia ho vaig comentar. Per tant, quan estàs en un món irreal que per Twitter, per Facebook, per TikTok i per totes les aplicacions dels nanos tothom és feliç, felicíssim, i jo no soc tant, això genera un desconcert, un malestar i un pensar que potser jo soc diferent. Aleshores, els mòbils a les escoles. Mira, veiem que han fet distints països. Per exemple, Finlàndia hi està d'acord. Per exemple, França i Anglaterra els han vetat. I, per tant, els deixen portar.
Ara ens escrivia una mestra alemanya dient que també estava, que estava prohibit a partir dels 15 anys en, estudi, en escoles i instituts. A partir dels 15 anys, no sé qui, a què, quin curs equival, jo diria que això deu ser finals d'ESO, principis de batxillerat, diguem-ne. O sigui, el tercer, quart d'ESO i primer, segon de batxillerat.
Sí. Que hi ha països en posicions diferents. Però, a veure, aquí hi ha qüestions que ningú dubte. No ens podem pas a posar de cul a la tecnologia, perquè la tecnologia és inevitable. Això és així. Però de la mateixa manera que en el seu moment, abans d'internet, doncs no portàvem el tocadiscos a l'escola perquè no estava permès portar-li, el que hem de pensar és si realment els telèfons s'han de regular o no s'han de regular. Uh-huh. I si també podíem tenir a l'escola un cert espai lliure de tecnologia. Uh-huh. Tenint en compte, com tenim, hi ha un tant per cent molt elevat de nanos que en fan no un ús, ni un bon ús, sinó un mal ús. Per tant, un espai lliure de tecnologia, em refereixo de tecnologia ociosa. Uh-huh. No parlo ara de la tecnologia com instrument pedagògic que pot servir, com deia la directora general, sí, sí, per poder fer una excursió i per poder... Evidentment, no parlo d'això. Parlo d'aquesta tecnologia ociosa que fa que els nanos es passin més de 30 hores a la setmana enganxats a les pantalles amb finalitats ocioses. Uh-huh. I que, per tant, això ja no és un ús, és un mal ús o fins i tot un abús.
Senyor Jordi Royo, és doctor en psicologia especialitzat en joves adolescents, director clínic d'Amalgama 7, d'aquesta entitat que atén adolescents i famílies. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i sempre que vulgueu a la vostra disposició.
Gràcies.